L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Matinada, avui 3 de febrer. La salut mental, el sedentarisme i la mortalitat infantil, reptes del nou any. El canvi climàtic provocarà l'aparició de noves malalties, però millorarà la prevenció i el diagnòstic precoç gràcies a les noves tecnologies. Aquesta nit iniciem el programa amb la recomanació del llibre Educar per a la Paz, de Nora Rodríguez. Tindrem la secció de Gràcia amb Jordi Flotats, com deixar de fumar amb el Centre de Teràpies Marina i, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics, 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem.
Pels que us costa dormir... De matinada, amb Esther Nosàs.
Ràdio Estel.
Què llegim?
I tot seguit us recomanem el llibre de Nora Rodríguez, Educar per a la Paz, la neurociència de la felicitat responsable de l'editorial Kairos. En Nora Rodríguez és escriptora, educadora, conferenciant en pedagogia i també innovació, i també ponent a les Nacions Unides. Molt bona nit i benvinguda. Bienvenida, Nora.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Un placer. ¿Qué implica educar para la felicidad responsable?
Implica enseñar desde edades muy tempranas que nuestra felicidad y la felicidad de cada uno no está reñido para nada con el bienestar de los demás. Esta idea del individualismo, la competitividad, sálvese quien pueda, yo primero, solo ha llevado a que los niños y los adolescentes se sientan cada vez más solos, pero también a que la educación como tal no funcione. ¿Por qué? Porque no se está educando en sintonía con el cerebro. Nuestro cerebro es el único órgano absolutamente social. Nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro está preparado para conectar positivamente con los demás. Si los niños no se sienten, y los adolescentes no se sienten conectados, no se sienten tenidos en cuenta, si no se practica el altruismo, la empatía, la generosidad, la amabilidad, todo esto que para lo cual venimos predispuestos biológicamente, pues entonces los aprendizajes se quedan a mitad de camino.
O sea, es imprescindible despertar al cerebro social, ¿pero cómo?
Por ejemplo, creando hábitos de ayuda mutua, de agradecimiento, de empatía. Fíjate tú, las investigaciones neurocientíficas han demostrado que entre los 6 y 9 meses de vida, el ser humano ya tiene un indicio de moralidad. A los 18 meses, se ha comprobado, los trabajos de Tomasello, por ejemplo, los seres humanos somos increíblemente altruistas. Y te digo más, tus oyentes, cualquiera que viva con un bebé de 18 meses que todavía no habla, con un niño de 18 meses, que hagan esta prueba. Imagina que estás escribiendo y tiras un bolígrafo al suelo, el bebé de 18 meses te lo va a dar, lo cogerá del suelo y te lo dará. Si tú tiras un pañuelo, no te lo dará porque no lo estás necesitando para eso que estás haciendo en ese momento. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro está preparado para la ayuda mutua, para el cuidado. Hasta ahora, fíjate tú, se pensaba que habíamos llegado hasta aquí a fuerza de luchar y defender el territorio. Una película entre malos y buenos, ¿no? Y hoy sabemos, por todos los estudios científicos y neurocientíficos, que hay otra forma de selección natural que es el cuidado mutuo. El tener tranquilo el instinto de pertenencia, el saber que formamos parte de un grupo en el que estamos cuidados y protegidos y, de hecho, nos desarrollamos en grupo y aprendemos en grupo, no hacemos nada solos.
Estoy, vamos, me estás dejando anonadada, porque además en uno de tus capítulos del libro nos hablas de la ética, que antes de aprender a gatear, vamos, que el niño ya está todo en marcha, ¿no?
Sí, lo que te contaba recién, los estudios estos que demuestran, que hay cientos, que demuestran que entre los 6 meses y los 9 meses de edad, los seres humanos tenemos un sentido moral y un sentido ético. Y una de las investigaciones es, por ejemplo, una marioneta intenta abrir una caja. Esto se le muestra a niños de 6 a 9 meses. Una marioneta intenta abrir una caja, viene otra marioneta exactamente igual a la primera y le ayuda a abrir la caja. Y luego viene una tercera marioneta, cuando intenta por segunda vez abrir la caja, como en una segunda secuencia, la tercera marioneta, que es exactamente igual en tamaño, en forma y en colores a la primera, a la primera y a la segunda, salta arriba de la caja y no se la deja abrir, ¿no? Y luego, entregadas estas marionetas a los niños, que a lo mejor tienen una diferencia mínima, los niños, los bebés, todos prefieren la marioneta que ayuda en detrimento de la que no ayuda, y además algunos hasta golpean a la que no ayuda, ¿sabes?
Es curioso. ¿Es difícil educar a las generaciones actuales con tanta tecnología?
Yo creo que aquí no tenemos que pensar si es difícil o no. Tenemos que pensar que es urgente y necesario. Por muchas razones. La primera y fundamental es que la tecnología no sabemos a dónde va, no sabemos ni los adultos a dónde va a llegar, ni qué implicaciones va a tener. Pero a medida que haya más robots, a medida que la tecnología impregne todo, ¿qué nos va a distinguir nuestra humanidad, lo que nos hace verdaderamente humanos? Y lo que nos hace humanos es la empatía, es la generosidad, es el altruismo, es la compasión, es la bondad. Fíjate, los trabajos y los ensayos de Gazzaniga, un gran neurocientífico, dice que si hay X cantidad de personas en el mundo, 60 millones pongamos, solo un 2% hacen cosas atroces y terribles, y son sin embargo las que vemos siempre en los medios de comunicación. No le mostramos a los niños ese otro mundo con personas que hacen cosas por los demás. Pero esto de ayudarnos mutuamente y naturalmente, porque tenemos neuronas espejo, por empatía, yo siempre digo que la empatía es el wifi con el que nos conectamos, ¿no? Fíjate que también pasa entre los animales, entre los elefantes, entre los monos, entre los y entre animales diminutos como los cangrejos de las Islas Malucas, que lo cuento en el libro. Cuando un cangrejo queda patas arriba, vienen sus colegis, 5 o 6, y lo ponen patas abajo. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son buenos? No, en este nivel lo hacen porque si alguno queda patas arriba, sabrá que le van a ayudar a darlo vuelta, ¿no? Pero si lo piensas, esto entre los seres humanos tiene otras categorías además. Porque no es una ayuda interesada. Si tú ves que un niño está cruzando la calle, aunque no sea tu hijo, ni sea familiar tuyo, ni te una nada, seguramente si ves que está en peligro, que le van a hacer daño a un coche, tú vas y lo salvas. Y esto tiene que ver con este instinto de cuidado para el que estamos preparados. Esto tiene que llegar a las aulas, y esto llega a los colegios. Y fíjate tú, hay un aumento de atención, un aumento de aprendizaje y un aumento de memoria de trabajo y memoria a largo plazo cuando se pone el foco en el aspecto social del cerebro a primera hora del día.
Que es lo que más o menos también nos comentas en otro capítulo de tu libro, que es la generosidad, que no solamente mueve montañas, que también mueve el cerebro.
La generosidad reconecta el cerebro. Y además hay que enseñar a los niños, desde edades muy tempranitas, te digo desde los 3 años, porque yo llevo programas por todo el mundo desde los 3 años, donde fíjate tú que la generosidad no es para, hay que enseñar que no es para mostrar a los demás lo que uno hace. Es silenciosa, es callada, se hace con el corazón, pero además se convierte en una gran fortaleza. Las personas generosas son fuertes interiormente, y cuando tienen ellas mismas problemas, esta fortaleza se va convirtiendo en resiliencia. Y hoy en día, fíjate tú lo que te voy a contar ahora.
Escuchamos todos.
La mayoría de las empresas no buscan tantas titulaciones, buscan personas creativas, intuitivas, con alto nivel de resiliencia, empáticas y que sepan tener conexiones positivas en grupo.
Nos has dejado sin palabras. Nos estás dejando sin palabras. O sea, nos estás diciendo que todos estos apartados que nos has comentado, más la generosidad y la amabilidad, nos mejora la vida a todos.
A todos, porque antes, hasta hace unos años, hace 200 años, de las escuelas, ¿para qué? ¿Cuál era la función? Generar trabajadores sumisos, obedientes, bien alimentados para las fábricas. Hoy en día, la era digital nos pone de cara un gran desafío, y es educar la humanidad. Y tenemos que educar la humanidad por una necesidad evolutiva, porque la tecnología lo abarca todo y no sabemos a dónde va a llegar. Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia? ¿Los mejores productos tecnológicos o aquellas empresas que tengan los mejores productos tecnológicos para el servicio de una sociedad mayor? Hoy la educación realmente la necesitamos evolutivamente, porque la necesitamos para construir una sociedad mejor.
Y en el último apartado del libro, Nora, nos comentas también del bullying, aunque viene de muchos años atrás. ¿Por qué no nos explicas cómo es el bullying actual?
Este libro tiene una trampa.
Pues nos has cazado.
Tiene una gran trampa, porque yo en verdad quería decir, cuando yo empecé a pensar en este libro y a darle forma mental y espiritual y emocionalmente, yo dije, bueno, voy a contar por qué hay un bullying diferente ahora. Y luego voy a explicar todas las formas en que podemos educar para prevenirlo. Pero era un libro común, un libro más. Entonces me pareció tan importante hablar de lo que hacemos, hablar de la pedagogía, de la felicidad responsable, explicar todo, educar con lo lleno. Yo siempre digo, hay que educar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Y lo que tenemos es todo esto que yo cuento en el libro, ¿no? Venimos preparados biológicamente para todas estas aptitudes, ¿no?, que luego transformamos en valores. Si no lo hacemos, el bullying cada vez es peor, porque vivimos en una época tecnológica donde la tecnología ha marcado como una línea invisible en los últimos 10 años. Y los adultos estamos colocando a las nuevas generaciones en un medio tecnológico que nosotros también desconocemos bastante, y les, de alguna manera, les pedimos que se adapten a esta sociedad, y esta sociedad que en la que se adaptan les obliga a estar permanentemente expuestos, permanentemente visibles, controlados, vigilados. Por lo tanto, ellos aprenden mecanismos de control desde edades muy tempranas. Las fotos, todos los padres ponen fotos de sus hijos en Facebook. Incluso desde el embarazo le hacen una biografía paralela. Hay una sobreexposición donde los demás opinan de ti y tú tienes que aguantar que opinen de ti. Entonces tú también opinas y controlas a otros. Y este es el juego terrible y horrible en el que estamos metidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el bullying se ha transformado en los últimos años en un mecanismo natural de relación como respuesta.
Dios.
Entonces es necesario educar desde otro lugar. Y te lo digo después de 30 años de trabajar temas de bullying.
¿Y cuál es ese otro lugar?
Educar en contradirección, que es todo el libro que cuento. Educar en sintonía con el cerebro, potenciando lo que nos hace humanos, claro. No dejar de lado esta línea de tú solo puedes, mátate por las notas, luego vendrá el informe PISA y te dirá si eres bueno o malo, y si no, quedas excluido.
Eso no es nada bueno.
¿Mm?
Eso no es nada bueno.
¿Tú qué crees?
Yo no he educado a mi hija así, jamás.
Pero es así, es el metamensaje de la sociedad, ¿no?
Sí.
Y tienes una prueba. ¿Qué hace la mayoría? ¿A qué incitan la mayoría de las formas educativas en todo el mundo? A que los padres junten dinero para cuando los niños van a la universidad, para cuando los hijos van a la universidad. Si la clave está en los primeros 7 años de vida. ¿Por qué no formamos, que de hecho nosotros lo hacemos, a docentes en etapa de maternal para cuidar ese cerebro que va a definir todo lo que viene después?
Pues estas son las palabras de Nora Rodríguez y quiero que nos dé un último consejo para todos nuestros oyentes al leer Educar para la Paz. ¿Qué les dirías?
Que empiecen a dar primeros pasos. 21 días de generosidad. 21 días porque es el tiempo que se necesita para crear un hábito, ¿no? 21, 25. Con los niños es fácil, no es tan difícil. Y aunque sean chiquititos, con 2 años, con 3, generar situaciones de altruismo, de ayuda mutua en casa, en los colegios. Eso es poner el foco en lo que nos hace verdaderamente humanos. El cuidado mutuo, eso es bueno.
Y que salgamos más a la calle para hacer cualquier clase, ¿no?, de la escuela.
Sí, se ha comprobado que las clases de matemáticas al aire libre son geniales, realmente. Mucho más que estar sentado frente a una pizarra haciendo 340 ejercicios, porque en verdad lo que todavía no parece que forma parte de la sabiduría popular es que... En el colegio no se aprende, en el colegio se entiende, se aprende en casa. Entonces hoy sabemos que hay varias maneras de atrapar esta memoria a corto plazo, perdón, la memoria de trabajo, ¿no? Memoria a corto plazo, que tiene que ver con lo que me voy a acordar para luego estudiar en casa. Y estudiar, hacer clases al aire libre, o tener una experiencia inicial de impacto, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, si queremos enseñar algo, ¿por qué no empezar una clase con los ojos tapados, tocando las paredes de la sala y jugando con niños de 7 años a que son murciélagos? Que solo se guían por el instinto del sonido y de las cosas, ¿por qué no hacer una experiencia social, grupal, potente? ¿Por qué no mostrarle ese otro mundo de cuidado y de ayuda mutua? Yo incluso cuento en el libro, y seguramente has leído esta historia y apuesto que te ha impactado. Una maestra en Canadá a los niños de 6 años les preguntó, ¿por qué creen que mueren los niños en África? Y la mayoría pensaba que era por falta de alimentos. Y uno de esos niños, bueno, luego la maestra explicó, no, es porque no tienen agua. Y uno de esos niños dijo, ¿y qué se necesita? Uno, no importa que fuera uno. ¿Qué se necesita para que tengan agua? Tener pozos. Y ese niño juntó dinero para hacer pozos. Y luego, a lo largo de su vida, se dedicó a eso, a hacer pozos en África. Quiero decir, esto es educar desde otro lugar.
Es impresionante. Pues Educar para la Paz, os recomiendo que os leáis el libro La neurociencia de la felicidad responsable de Nora Rodríguez, de la editorial Kairos. Son 232 páginas y un preu de venda al públic de 15 euros. Nora Rodríguez, muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
A ti y a todos tus oyentes.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulà 91 de Barcelona, 93 225 2666.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Gràcies.
Quan tinguis el cor un neguit, pensa en mi.
I amb aquesta veu comencem la secció d'avui de Gràcia amb Jordi Flotats, amb la veu de Moncho. És indiscutible. Molt bona nit, Jordi.
Molt bona nit, Esther.
T'agrada la cançó
molt,
que està sonant?
Molt. Avui, com podeu adivinar...
Intuir,
avui parlarem de Moncho, un gracient que recentment es va deixar. Tan recentment com el dia 28 de desembre del 2018.
Res, un mes i pocs dies.
Sí. Va ser una llàstima perquè al cap de dues setmanes, el 14 de gener, se li estava preparant un homenatge en l'auditori. Sens dubte, l'homenatge es va fer sense ell, un homenatge a moltes veus convidades, com Diego Figala, Antonio Carmona, Diango, Lolita, Rosario, molts artistes que van vindre arreu del país per fer aquest últim homenatge que, per desgràcia, no va poder viure. Ell tenia molta il·lusió. Estava molt engrescat en aquest homenatge que sol li va un dels cap de les persones que van iniciadors d'aquest homenatge, d'aquest festival, va ser el seu amic Joan Manuel Serrat.
Escoltem.
I quan ploris també pensa en mi.
Quin era el nom real d'en Moncho?
El nom real era Ramon Calabuc i Batista. Nascut el dia... el 26 de juliol de 1940. I va morir el 28, com he dit abans, no he dit a on, però va morir a l'Hospital de Mataró. Va tindre una parada cardíaca, tenia bastantes, molts problemes ja de salut i, lamentablement, no va poder arribar en aquest homenatge. Nascut al carrer Progrés, número 13. Allà és un indret de persones gitanes graciencas, com el Pescadilla, el marit de la Lola Flores, nascut al carrer Fraternitat, i també on viu família del Monxo, al carrer Fraternitat. Des de molt jove ja va tindre afició per la música, es va tindre contactes amb el Peret, també amb l'Antonio González Pescadilla, però no va tindre aquesta idea de cantar flamenc o rumbes, aunque estava vinculat. Sempre li va agradar, va ser un addicte a Lucio Gatica, un dels reis del bolero, i quan tenia 16 o 17 anys, quan les festes de Gràcia, va vindre l'orquestra de Ramon Evaristo, i el va convidar a cantar, suposo, en un carrer o en algun embalat de la Festa Major de Gràcia. I d'aquí diuen que va començar la seva afició pels boleros. No va parar d'actuar, va ser molt conegut a Llatinoamèrica, arreu del país, i sempre amb les cançons del bolero. Va ser conegut com el rei del bolero o el gitano del bolero. I una persona molt amable, molt afable, molt propera, i ha sigut una bona pèrdua en el món musical i també en el món personal, en el món afectiu, perquè era una persona que no mai tenia un no, molt dialogant, i és molt amic d'en Joan Manuel Serrat, com he dit, d'en Diango, també quan en el Sepeli es va rebre centres de flors de tota Espanya, com Alejandro Sanz, Lucrecia, Núria Feliu, també de la Lolita, la Rosario, que van voler donar testimoni en aquesta persona que tant volien.
Doncs aquest és el nostre petit homenatge que també estem fent aquí en el nostre programa. S'està preparant algun homenatge des de l'Associació Joves Gitanos de Gràcia.
Exactament, des de la família i també l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia, ja s'està movent tot un homenatge cultural i musical. De moment, tot són converses, hi han bastantes idees, com posar una placa en el lloc on va néixer, al carrer Progrés 13, o junt on viu la família. També s'ha proposat posar una estàtua. També des del districte donar-li la medalla de mèrit a la ciutat, malgrat que hi ha alguna proposta. També és una mica complicat perquè s'està acabant el mandat municipal i a vegades els projectes, que quan hi ha campanya electoral, queden una mica apagats. Però hi ha aquesta voluntat de fer-li aquest homenatge, de fer-li posar-li una placa o posar-li una estàtua, fer-li un festival. En fi, són moltes idees que s'han obert recentment sobre la taula.
Escoltem.
La meva Roser, vulguis fer-me companyia. Rosor,
cançó. No desfacis mai il·lusió.
Bé, doncs nosaltres seguim i continuem amb la secció de Gràcia. Aquest, el nostre petit homenatge a Moncho, però seguim perquè n'hi ha activitats a Gràcia.
Sí, volia dir, amb aquesta entranyable cançó de Rosó, també molt ben interpretada, amb bon sentiment de Moncho.
I tant.
Sí, avui mateix han començat oficialment els actes importants del 150 aniversari del centre. Ha sigut primer amb una cercavila, hem pogut viure una cercavila des de la plaça de la Vila fins a la seu del centre, al carrer Ros de Olano número 7, i tot seguit hem pogut gaudir del pregó, que ha sigut a càrrec de l'actriu Mercè Coma, que havia sigut, havia actuat en el centre de teatre del centre. Tot seguit també s'ha inaugurat una exposició de fotografies. A continuació, un gran dinar del 150 aniversari en el mateix centre, a la platea de la sala d'actes, i després hem gaudit d'una obra de teatre que es diu 150 anys, una il·lusió, un somni col·lectiu. I per aquest matí, molt, molt de matí, hi haurà la missa aniversari ni més ni menys que a la Sagrada Família. O sigui, això es tenia que apuntar previ inscripció. Ens faran matinar perquè hi ha una concentració davant de la Sagrada Família per entrar i sentir la missa a les 9 del matí. És tot un repte, tot és un esdeveniment poder escoltar missa a la Sagrada Família. Durant tot l'any hi haurà molts més actes, però ben aviat Esther es va prometre la seva assistència al president, el senyor Carles Pablos, que ell més, de forma més, més propera, que ell ho ha portat molt i ho porta molt al dia, ens parlarà de molt més actes que hi haurà al llarg de l'any. Si et sembla bé...
I tant que sí, queda convidat.
Molt bé, doncs. Oients de matinada, aviat tindrem el senyor Carles Pablos, president del Centre Moral Instructiu de Gràcia, que és el nom sencer, però conegut com el centre. I ara, breument, s'apropa Sant Medí, el dia 10 a les 11:30 hi haurà la benedicció de Carmels a la parròquia de Sant Joan, el dia 17 al pregó, el dia 24 la pujada a l'ermita organitzat per la colla monumental. Sant Medí aquest any s'escau en diumenge, hi haurà la missa religiosa a peu de l'ermita, i el dia 4 és la gran tirada de Carmels pels carrers de Gràcia.
Que tornarem a parlar.
En tornem a parlar.
Esclar que sí, Jordi. Doncs ens hem d'acomiadar.
Sí, perquè el temps ha passat.
Ha passat volant. Bona matinada.
Molt bé. Fins aviat.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ja queda molt poc per Sant Medí, molts carmels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607 922 849. Visca Sant Medí!
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la 1 de la matinada.
Bé, i nosaltres seguim, com sempre, amb el programa i quan comences aquest nou any, doncs tenim nous propòsits. I el propòsit d'aquest any, des del Centre de Teràpies Marina, és a veure si deixem de fumar, que estem gastant molts dinerons. Per parlar-nos d'aquestes teràpies, doncs, parlem amb Pere Reixac. Benvingut, Pere.
Hola, com estem?
Doncs bé, és un plaer tornar-te a tenir aquí de nou amb nosaltres, amb aquest nou any, amb aquests nous propòsits. Què els diries que han de fer per deixar de fumar?
Pues mentalitzar-se, el primer, i voler fer-ho. Si et mentalitzes i vols fer-ho, és molt senzill.
Doncs parlem d'aquesta teràpia per deixar de fumar. En què consisteix?
Mira, això faig... O sigui, tenim un programa que vam fer amb ma filla, que és un programa que són uns vídeos que fas d'internet, o sigui, no tenen cap història. I un cop ja es veu aquests vídeos, llavors fem una hipnosis fent forts aquests vídeos, els punts forts del que és el programa aquest. Llavors donem unes ordres que en vez de tindre l'angoixa aquesta, el mono que li diuen, doncs quan et ve una situació així, en vez de posar-te de mal humor, doncs el que fa és riure. Riure't perquè t'estàs donant compte que estàs guanyant la guerra que està amb el tabac. És un sistema que va molt bé, té un tant per cent molt elevat de que funciona bé, i l'únic requisit és que es vulgui deixar realment de fumar. No hi ha més.
Des d'aquí, des dels programes de Ràdio Estel, volem deixar de fumar. Per fer-ho hem de trucar al 658-051-153. En què consisteix? Una sola sessió? N'hem de fer diverses?
No, això es fa amb una. Es fa amb una. O sigui, aquest vídeo és un vídeo que tira per terra tots els desitjos que tens de fumar. O sigui... jo fumo perquè em relaxa, però hi ha un moment en el vídeo que es tira per terra això. Jo fumo, jo què sé, 50.000 coses, no? Llavors, aquest vídeo en si, el muntatge del vídeo ve aproximadament a durar una hora i mitja, més o menys. La hipnosi la fem en mitja hora, més o menys, i després, a part, també poso unes agulles de acupuntura, que és per rebaixar una mica l'angoixa que tens, però... Hi ha vegades que no fa falta, és que ni fa falta, vaja. Perquè la gent es dona compte que realment el que està fent és l'índio, amb això de fumar. Jo m'he tirat 47 anys fumant. Llavors, quan jo vaig veure el muntatge aquest, és que vaig dir, és que ni m'ho penso. I porto ja 3 anys sense fumar. Precisament fa 3-4 mesos ara farà, vaig tindre un problema de cor, em van operar, i el primer que em va dir el cardiòleg, quan fa que has deixat de fumar? I li vaig dir, 3 anys. Diu, doncs, estàs aquí perquè fa 3 anys que has deixat de fumar. Si bé si seguit fumant, no estaries aquí ja. O sigui, són una sèrie de coses que ho veus un cop ho has fet. O sigui, jo abans a mi em deien, és que el tabac, et passa això pel tabac. I jo deia, sí, que vas caminant pel carrer i caus i la culpa és del tabac. O sigui, tota la culpa és del tabac, li donem al tabac. Però és que un cop i pogut sortir, veig que realment no és tan exagerat com t'ho volen posar, però és un canvi tan radical, no t'ofegues, o sigui, pots caminar i no et canses com el que cansava abans, puc pujar escales, puc baixar escales, tinc millor olfacte i millor gust, o sigui, és una sèrie de coses, no em fa pudor la roba, que abans jo no ho notava. I ara, quan ve un fumador, a 2 quilòmetres ja ho estàs notant. O sigui, és una sèrie d'avantatges que fins que no ho fas, no ho notes. A part, que les comptes de... Per exemple, jo, en el cas meu, jo m'he gastat més de 70.000 euros en tabac al llarg de la meva vida. Això és una animalada.
Això són molts diners que es podien aprofitar per fer una altra cosa.
Molts. Jo vaig boig per comprar-me una Harley fa molts anys, i ara resulta que li he ficat foc a 4 Harleys, amb el que m'he gastat amb el tabac. Això és exagerat, de veritat.
Doncs aquests són el nou propòsit per aquest any 2019. Hem de deixar de fumar, invertim molts diners i perdem en salut. Truqueu al 658 051 153. I parlant de que hem perdut molts diners per comprar tant de tabac, què és el que costa fer aquesta teràpia per deixar de fumar?
150 euros són.
Només? Només són 150 euros.
Només, sí. Amb 150 euros i un de matí o una tarda, yes. Nosaltres estem a Blanes i hi ha gent, em va vindre, precisament em va vindre una senyora que va sentir Radio Estel i va sentir l'anunci aquest, i em va vindre de Lleida. Bueno, pues m'han vingut ja de Lleida com 10 o 12 persones, i s'ho prenen com que se'n van a fer una excursió a Blanes i de pas treure's el tabac. I m'han vingut famílies que se'n van a la platja mentre el pare o la mare s'està traient del tabac. O sigui, és una meravella, això.
Doncs a totes aquestes persones que ens estan escoltant, a les famílies que estan fumant, volen deixar de fumar? Doncs truqueu al Centre de Teràpies Marina al 658-051-153. També, Pere, hi ha moltes persones que aquests primers dies de l'any, aquest primer mes de l'any, del mes de gener, estan dient: oh, és que, clar, m'he engreixat els torrons, he menjat molt. Podem aprimar-nos una mica?
Sí, també fem a la banda gàstrica virtual. La banda gàstrica virtual és un sistema que se li fa entendre al servei de que ens hem posat una banda gàstrica virtual, com si és la banda gàstrica quirúrgica, que és una reducció d'estómac. Llavors, a base d'una sèrie de gravacions, el servei agafa la costum de canviar dels hàbits alimentaris. És un sistema que no és per perdre quilos en dos dies, és un poc a poc, ja anirem fent, i vas perdent quilos fins que tu creus que tens que deixar de perdre quilos. O sigui, no fa falta fer dieta, no fa falta fer esport, no fa falta fer res. Evidentment, si fa una mica de dieta i una mica d'esport, doncs tot funciona millor. Però està dissenyat, és una patent que és argentina, però està dissenyat perquè no facis absolutament res fora del que ja estàs fent actualment. El que passa que passes a menjar doncs una quarta part del que menjaves abans. El sigui inconvenient que té la banda gàstrica virtual és la cortisona. Si tens el problema, com he tingut jo, de tindre que prendre cortisona, amb la cortisona no pot. Però també el que puc dir jo és que jo vaig baixar 18 quilos amb el sistema aquest, m'han atiborrat de cortisona durant dos anys, em vaig agafar 20 i pico, i ara, sense fer absolutament res, estic tornant a baixar sol, sense fer absolutament res. Això vol dir que el meu cervell ja s'ha adaptat al sistema aquest d'alimentació.
Perquè una de les peticions que fa la banda gàstrica virtual ho feu a través d'hipnosi.
Sí, és una relaxació profunda. Hi ha gent que arriba inclús a entrar en hipnosi, però no, aviam, està dintre del camp de la hipnosi, però no és una hipnosi. Hi ha un sistema que també ho fem, el que passa que és massa exagerat, que realment recrees una operació real amb hipnosi. Poses la persona en hipnosi i recrees com si realment se li estigués fent la hipnosi. I aquesta persona, quan la treus de la hipnosi, està convençuda que l'han operat. Però és un sistema molt, molt radical. Molt radical. Aquest de la banda gàstrica virtual funciona molt bé, però la gent es té que mentalitzar que, bueno, no és les dietes que hi ha màgiques que perds 10 quilos en un mes ni res d'això, no. Això són les gravacions, tu només tens que escoltar les gravacions i a poc a poc vas canviant els hàbits.
Precisament és on volia arribar. Aprenem a menjar correctament.
Sí.
A menjar poquet a poquet.
Dic que tu ho saps bé, més o menys, no, això?
Ho sé una mica. A menjar a poc, no córrer, i t'atipes abans, perquè el nostre cervell triga uns 20 minuts en saber que el seu estómac està ple. Per això és convenient de menjar a poc.
Aquí està. I m'estaga molt.
I m'estaga moltíssim, exactament. Doncs recordem, tant la teràpia per deixar de fumar com la teràpia per apripar-nos, podeu trucar al Centre de Teràpies Marina 658 051-153 i són els propòsits per aquest 2019. Gràcies, Pere.
Vinga, vosaltres.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Si voleu el millor cafè, visiteu el Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. Som torradors de cafè des de 1958. Venda i degustació de cafè, tés d'origen i xocolates. Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. I ara també pizzas i crujicoques, la pizza més cruixent. També per emportar-se. Club Cafè Novell, de la Travessera de Gràcia 333, desitja als seus amics i clients bon Sant Madí. Visca les colles de Sant Madí.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem abans de tot la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi Novell. La pregunta d'aquesta setmana és la següent. Soy el rei del mundo, aquesta famosa frase, en quina pel·lícula ens porta? Doncs podeu trucar al 902-020-412 a dematinada@radioestel.cat o també per Facebook o Twitter i guanyareu un obsequi Novell. I recordem la última pregunta que vam fer en el de matinada. L'actor Sean Connery té una mania per relaxar-se abans de les escenes i de vegades també durant el rodatge d'alguna escena. Us volíem saber, doncs, de què es tractava. Doncs sí, camina sense pantalons. O bé, si sap que només el graven de cintura cap amunt, doncs també va sense ells. I la persona guanyadora és la senyora Paqui Campano. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir aquest obsequi a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, algunes de les estrenes aquest cap de setmana i comencem per Todos a una, comèdia francesa basada en una increïble història real. En Martin, entrenador de l'equip francès de bàsquet amb discapacitat intel·lectual, es troba en crisi. En plena preparació en els Jocs Paralímpics de Sydney, els seus millors jugadors l'abandonen. També s'ha estrenat Bajo el mismo techo, una comèdia moderna, sarcàstica i plena de referències actuals, en la que tot està sempre a punt d'explotar. Un divorci, una hipoteca i el pitjor malson d'una parella que es trenca, compartir la casa amb el teu ex. I acabem amb Green Book. Peter Farrelly dirigeix a Viggo Mortensen i també a Mahershala Ali, una història inspirada en una verdadera amistat que sobrepassa la raça, la classe i les limitacions socials de principis dels anys 60.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Soy listo.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
Porque puede hacerlo mejor, señor Vanellonga.
Querida Dolores.
He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio.
Venga, pruébelo.
Prefiero no manchar mi manta de grasa.
Voy a
manchar de grasa mi mantita.
Este caballero dice que no se me permite cenar aquí.
Me temo que no.
¿Cómo puede sonreír y darles la mano así?
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
¿Qué estás haciendo?
Escribir una carta.
¿Puedo? Querida Dolores, a veces me recuerdas a una casa. ¿Sabes qué? Es horrible, ¿no? Escribe esto. La distancia que nos separa me parte el alma. Enamorarme de ti
ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños?
Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich.
Así que está bien.
Perfecto, Tony.
¡Venga, salga de ahí!
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica.
Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo?
Cualquiera puede tocar como Beethoven. Pero su música, lo que hace, solo usted puede hacerlo.
¿Y qué hacemos con los huesos?
Hacemos esto.
Recógelo, Tony.
Alguna ardilla se lo comerá.
Recógelo.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus. When will this be? In the heat of the night.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Bona matinada i feliços somnis. In the heat.